Bona tarda, són les dues. L'incendi d'aquest migdia a l'edifici del Llac Center ja està controlat.
Notícies migdia. Pau Durant.
L'edifici del Llac Center, actualment en obres, ha vist com es començaven a encendre elements de la façana poc abans de 12:45 del migdia. Els bombers han desallotjat l'immoble i també el del costat, el número 30, per precaució. El fum ha arribat fins al riu Ripoll afectant els sistemes de ventilació del Parc Taulí. L'edifici s'estava remodelant per convertir-se en una residència d'estudiants. Les obres ara han quedat aturades. Anirem en els propers minuts fins a aquella zona, escoltarem els protagonistes i afectats i, a més, en el Notícies Migdia també us parlarem de la mascareta, que deixa de ser obligatòria al transport públic. Farem la prèvia del ple municipal d'aquesta tarda que ha d'aprovar la protecció de l'art tèxtil i també parlarem de la conversió de l'àrea materno-infantil del Taulí en un nou Sant Joan de Déu. Tot plegat amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Fem una repassada per saber com se circula ara mateix en els transports públics. Anem fins al Transmet, Albert Garran. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs avui dimarts, tot i que tenim un dia plujós i ventós a l'àrea metropolitana, no hi ha afectacions a la xarxa de transport públic on podem parlar de normalitat i no destaquem, per tant, alteracions significatives. Així que, com destacàvem al principi, tenint en compte que la Generalitat ha activat l'alerta Bencat i la prealerta Inuncat, si us heu de desplaçar, l'ús del transport públic és una alternativa segura i responsable. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Mirem ara pel transport privat com s'està circulant a les carreteres que menen a la ciutat o serveixen per sortir d'ella. Veiem, per exemple, a Barberà, Cerdanyola, aproximadament 2 quilòmetres de circulació amb retencions amb sentit nord a l'AP7. També hi ha circulació amb retencions a l'alçada de Montcada i Reixac a la C17, 3 quilòmetres en dos sentits, en aquest cas per restriccions de la circulació. La resta, de moment, normalitat.
La notícia del dia.
Els bombers de la Generalitat continuen revisant l'edifici del Llac Center que aquest matí s'ha vist afectat per un aparatós i espectacular incendi. L'edifici s'està remodelant per reconvertir-se en una residència d'estudiants. Núria García, carrer Pere Rodés, pare Rodés, perdó, bon dia, bona tarda.
Molt bona tarda, Pau. Doncs aquí ja s'han començat a retirar totes les dotacions de bombers que s'han mobilitzat per apagar aquest incendi, que ha quedat completament extingit mitja hora, tres quarts després que s'hagi declarat. De fet, ara mateix només queda una dotació. La resta ha marxat i són els mateixos operaris de l'empresa que desenvolupa aquestes obres a l'edifici del Llac Center qui s'està encarregant també de fer aquestes tasques de sanejament de la façana, que és precisament a la part més afectada per les flames. De fet, aquests operaris estan ara mateix en la primera planta d'aquest edifici del Llac Center intentant veure quines són les afectacions i quines són les tasques que han de fer ara, però des dels bombers de la Generalitat ens confirmaven que l'estructura de l'edifici no s'ha vist afectada per aquest foc d'aquest migdia i que només havien cremat aquests elements de revestiment, així com també les bastides. De fet, el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, Joan Gallart, ha explicat que el foc s'ha estès ràpidament però que no ha causat danys a l'estructura.
Els elements combustibles estan totalment a la cara i visibilitat per poder cremar en la seva totalitat. Per això hi ha hagut un incendi ràpid, espectacular, molta generació de fum, molta generació de perill cap a la propagació d'edificis veïns, però estructuralment no té la capacitat d'afectació perquè no té la durada per malmetre estructures de construcció.
Com deia Gallart, l'incendi ha estat força espectacular, ha provocat una gran columna de fum que s'ha pogut veure des de diferents punts de la ciutat i, com dèieu, també ha afectat els sistemes de ventilació de l'Hospital parc Taulí. De fet, una de les afectacions que han provocat aquestes flames ha estat el desallotjament tant dels treballadors de l'edifici, que no han patit cap mena de ferida, com també dels veïns de l'edifici número 30 de l'Eix Macià. De fet, com dèiem, un dels treballadors, el Freddy, creu que el vent hi ha jugat en contra en la propagació de les flames.
No sé qué ha sido, sería algún, porque hay mucha gente trabajando, hay varios equipos y con fuego o lo que sea y el viento, pues sería eso, no sé.
I els veïns de l'edifici del costat han vist com de manera sorprenent es propagaven aquestes flames des de les seves pròpies finestres i fins i tot ens explicaven que havien esclatat alguns vidres fruit de les elevades temperatures. La Maria Eugènia relatava així com ha viscut el moment del foc.
Una fuerte explosión y me ha asomado a la ventana y hemos visto, pero bueno, fuego a partir de la tercera planta, de aquí del edificio tercera o cuarta, y ha ido subiendo para arriba. Lo que sí he visto desde mi ventana es como una tela asfáltica negra, como petróleo, no te voy a engañar porque ahora he visto también vídeos de vecinos y hemos visto esto, entonces hemos visto gente saltando, los vecinos, ya se estaban petando ya cristales, de la misma obra serían, vecinos de enfrente también la humareda, nos han entrado a partir del sexto, séptimo y octavo ya empezó a entrar humarera por las habitaciones, porque ahí son las habitaciones que dan.
També han estat nombrosos els curiosos que s'han aplegat aquí a la zona, també dels edificis dels jutjats, tot just al costat d'on han tingut lloc els fets, doncs que es reunien també als peus d'aquest edifici per veure què havia passat. Per cert, les immediacions continuen tallades perquè s'estan fent aquests treballs i el carrer per a roders enfiladors continua tallat al pas de vehicles. Ara sí que els veïns ja hi poden accedir. I immediatament després que s'hagi declarat aquest incendi, l'alcaldessa Marta Ferrés i també el tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez s'han desplaçat fins a la zona per comprovar que cap persona havia resultat ferida. De fet, l'alcaldessa ha agraït la rapidesa amb què han actuat els equips d'emergències.
Des d'aquí agrair aquesta rapidesa. Un incendi que, com sabeu, ha sigut espectacular, perquè també comentaven des de bombers que s'ha pogut veure des de diferents punts de la ciutat i, per tant, això també ha aixecat totes les alarmes i, per tant, des d'aquí dic que de nou llançar un missatge de tranquil·litat perquè, per sort, no hem hagut de lamentar danys majors i, per tant, ja està tot ara en aquests moments la situació absolutament normalitzada o es normalitzarà en els propers minuts.
Doncs efectivament, situació completament controlada i ja pràcticament normalitzada a la zona, amb aquest carrer Filadors encara tallat en aquest tram, però la resta obert, la zona ja poden transitar els veïns i també els vianants que passaven per la zona i ara estem veient com marxa la última dotació dels bombers que quedava a la zona, mentre que els responsables de l'empresa constructora, així com també els operaris, continuen treballant en l'edifici, perquè ja ens deien des dels bombers que aquestes afectacions són més aviat superficials i que, per tant, podran reprendre les obres més aviat que tard.
Núria, moltes gràcies per aquesta última hora.
Fins ara.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El Consell de Ministres aprova avui que la mascareta deixi de ser obligatòria al transport públic. La decisió es pren davant d'una situació epidemiològica molt estable en tots els indicadors. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Entre els sabadellencs hi ha opinions diferenciades sobre el fet de suprimir-la o no.
Pues és fantàstic, perquè ja no tenim virus i perquè és un engorro. Va bé quan fa fred, però ja està.
Ostres, m'acabo d'enterar. Pues perfecte, sí. Em sembla genial.
Doncs no em sembla gaire bé, perquè últimament el transport públic va massa ple de gent. Molta gent és tossint i jo penso que no es convidé encara.
A mi bé. Ja fa temps que es deixen de portar els bars i això, i per exemple l'autobús ja crec que no fa falta.
No sé, perquè a vegades també l'aglomeració de gent i estar amb la mascareta i això agobia bastant, la veritat.
Doncs pues em sembla bé, sí, home, perquè esclar, els autobusos i tot això, ara les farmàcies i hospitals sí que s'ha de portar, eh?
La majoria mantindrà l'opció de posar-se-la en funció de la situació de l'entorn. La mesura entrarà en vigor quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, previsiblement demà. La mascareta continuarà sent obligatòria en centres i serveis sanitaris, farmàcies i residències de gent gran.
I la protecció patrimonial de l'art tèxtil s'aprovarà de forma definitiva en el ple municipal d'aquesta tarda. Concretament es protegirà la torre i els espais de serveis de l'antiga fàbrica.
La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, explicava a l'inici de tot aquest procediment fa un any els motius per protegir l'edifici de 8.500 metres quadrats.
Quedarà protegit. No catalogava com a elements protegits la torre situada enfront de la Gran Via i el seu volum anexa. Després d'un estudi patrimonial acurat pels serveis tècnics es va recomanar la protecció d'aquests elements i, per tant, es proposa la modificació d'aquest pla.
Amb l'estructura protegida, l'art tèxtil ja es podrà dedicar a nous usos, com acollir la unitat docent d'infermeria de l'Hospital de Sabadell i la UAB. D'altra banda, en la sessió d'aquesta tarda també es passarà a revista el compliment i execució de les mocions presentades al ple i a la Junta de Govern del 2022. També es debatrà una moció d'Esquerra, una de la Crida i una altra de la regidora no adscrita, Marta Morell.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Convertir l'àrea materno-infantil del Taulí en un referent al territori és el repte del nou director del Centre d'Atenció a la Dona i l'Infant de l'Hospital, Bernardo Núñez. El fins ara responsable de cirurgia pediàtrica substitueix Pepi Rivera, que després de 35 anys al càrrec ha passat a liderar l'àrea de docència.
Núñez és ambiciós i considera que l'àrea materno-infantil es pot emmirallar en la de Sant Joan de Déu. En declaracions al programa Al Matí ha expressat com hauria de ser aquesta evolució.
Mejoramos todas las estancias, también trataremos más partos. Si tenemos más partos habrá más neonatos, si hay más neonatos la cirugía pediátrica podrá intervenir más, seremos más, haremos más número de intervenciones, tenemos más centro de referencia, por eso el materno infantil va en bloque. Debemos trabajar juntos para mirar al futuro.
El director del Centre d'Atenció a la Dona i l'Infant del Taulí també aposta per augmentar la comunicació per donar a conèixer el potencial d'aquesta àrea de portes en fora.
I els veïns de Can Oriac tenen en marxa el seu Febrer Cultural, un programa d'actes que inclou cinema, literatura, xerrades i actuacions artístiques per part d'entitats del barri.
La principal novetat d'aquesta edició del Febrer Cultural és un debat polític aquest divendres amb vistes a les eleccions del mes de maig. N'ha parlat la presidenta de l'Associació de Veïns de Can Oriac, Palmira Gabernet, en declaracions al programa Al Matí.
Per nosaltres és una novetat. Ens ha costat molt de posar-nos d'acord la Junta, perquè, clar, de política a nivell de Junta no se'n parla a les reunions, però, clar, que si teníem que fer un debat, teníem que posar unes normes i volíem que posar-les nosaltres, les normes, i que la cosa pues, fluïés i que sigués amena i de que, si pot ser, de que, pues, de que no avorrisca ningú.
Un altre dels moments culminants del Febrer Cultural serà aquest diumenge amb diverses activitats familiars a la plaça del Pi i el Carnestoltes dissabte 18 de febrer.
Sortim de la ciutat. El govern ha aprovat aquest dimarts la seva sol·licitud formal d'adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica, al FLA, on enguany preveu demanar un total d'11.822 milions d'euros.
El Consell Executiu ha tirat endavant la petició per seguir formant part del FLA que gestiona el Ministeri d'Hisenda del govern espanyol i que inicialment es va idear per les comunitats que incomplien els objectius de dèficit i no podien finançar-se als mercats. Actualment les regles fiscals, els objectius de dèficit i deute estan suspeses. Catalunya preveu un dèficit del 0,3% aquest 2021 i l'equivalent a 791 milions d'euros.
I més de 5.000 morts pel terratrèmol i les rèpliques posteriors a Turquia i Síria. Les autoritats dels dos països han actualitzat el balanç de víctimes dels sismes en les últimes hores i els ferits ja superen els 19.000.
A Turquia es calcula que el terratrèmol de 7,8 graus a l'escala de Richter ha destruït 4.700 edificis i que hi ha milers de persones atrapades entre la runa. La comunitat internacional s'ha mobilitzat per intentar rescatar supervivents. Des de l'Estat, la Unitat Militar d'Emergències ha activat una seixantena d'efectius i material de rescat per enviar cap a Turquia, mentre que avui també sortirà cap a la zona de la catàstrofe la unitat canina de rescat i salvament K9 amb el seu creixell.
El temps.
Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió de les pròximes hores. Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continua la precipitació a molts punts de la meitat est i de la resta del litoral i prelitoral. També de forma més dispersa arriba aquesta precipitació a d'altres punts de Catalunya. Atenció, perquè ens pot deixar quantitats acumulades de més de 100 mil·límetres de precipitació a punts de la serralada transversal i del Pirineu i Prepirineu Oriental, també a les muntanyes del sud de Catalunya. A més, aquesta precipitació arriba a precipitar en forma de neu en cotes al voltant dels 400 o 500 metres en alguns punts de l'interior, tot i que anirà pujant la cota amb el pas de les hores. Les acumulacions de neu també han de ser força importants, amb més de 10 centímetres a molts punts per sobre dels 800 metres. També hem de destacar el temporal marítim, amb onades de més de 4 metres a tota la costa catalana, en especial a la zona del Delta de l'Ebre. Per més informació sobre els avisos activats pel Servei Meteorològic de Catalunya, podeu consultar la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot el moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Marxem! Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar a les 4 amb els butlletins informatius i a les 7 del vespre amb el Notícies Vespre i la Karen Madrid. Que vagi molt bé, adéu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm